El gall del monestir.
Temps de tertúlia, la tertúlia dels dimarts al Sant Cugat a Fons. És la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia d'Alfredo Bergua. Molt bon dia.
Bon dia.
Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
I Jordi Mulgó, molt bon dia. Continuem analitzant l'actualitat que passa per la situació de, després d'aquest procés, aquesta relació entre Catalunya i Espanya, o Catalunya i el govern de Madrid. Han passat moltes coses, ja fa temps que els fets es van succeint a un ritme, podríem dir, vertiginós, pràcticament sense temps a pair-ho. Intentem fer anàlisi, però també amb molt poca perspectiva de tot això, la qual cosa doncs, pot ser un inconvenient, perquè després hi ha altres fets que potser t'obliguen a modificar i a matisar totes aquestes opinions, aquest anàlisi que fem. Però, d'entrada, després de tot el que ha passat el cap de setmana després de la proclamació de la República, que no ha durat ni tres dies, de l'aplicació del 155, d'ahir, el primer dia laborable amb el 155 aplicat, amb la dissolució ahir també per part de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Vaja, el panorama, tot plegat, és una mica complex d'analitzar. Jo no sé, vosaltres, quina és l'anàlisi que feu de la situació del moment actual, en el punt on ens trobem.
Quan mires a mi, vol dir que tinc que començar jo.
Perquè és el primer que tinc. És el primer que tinc a la meva esquerra. Alfredo.
Abans que res, un petit matís. El Parlament el va dissoldre el govern a Maria Rajoy amb el decret de dissolució.
Però la presidenta ja el va donar per dissolt.
Vale, això és una altra cosa, però que vull dir que la dissolució es va produir divendres al vespre.
Amb l'aplicació del 155.
Exactament. No, a veure, tot plegat, jo és que ja ho vinc dient des de fa molt temps, que tot és una gran farsa, vull dir, és un gran engany massiu. I s'està veient, vull dir, podríem tirar de maroteca de moltes coses que s'han dit i la realitat com està posant a cadascú el seu lloc. Parlar des del recolzament internacional que al mateix moment tindrem de 32 països, com s'ha arribat a dir. Ja s'ha vist el gran èxit internacional que s'ha tingut. Desastrós. No hi haurà fugues d'empreses. 1.800 i pico portàvem ahir. Entre elles, les 40 més importants. La suma més del 30% del producte interior brut de Catalunya. Bueno, i anem fent, i anem seguint. A tot això, els pitjors auguris quan caigui el 155, bueno, ja s'ha vist una convocatòria d'eleccions, 50 i pocs dies, el mínim possible, i tindrem unes eleccions en el marc de la llei, com hauria d'haver estat sempre. Se li va dir al president Puigdemont per activa i per passiva. Es va intentar arribar fins a l'últim moment perquè convoqués eleccions. Vam tenir aquell crec que va ser dijous.
Dijous va ser, quan ho va anunciar, i poc després.
El dijous, que sí, que sí, no, que sí, que ara, donant els mitjans de comunicació, donant per fet que convocava eleccions i que dissolvia el Parlament, no ho va fer, i bueno, i arribem a la situació d'avui, amb un president que sembla que està a Brussel·les, bueno, expresident, que sembla que està a Brussel·les, i amb moltes teories al respecte. Uns parlen de que si vol demanar asil, no, bueno, uns altres parlen de que ha contractat un advocat que en el seu moment, i no ho dic jo, ho diuen els mitjans de comunicació, doncs espera en temes d'extradicions i drets d'asil, amb els quals diferents membres de la banda terrorista ETA pues, els portava a ell. No sé, sembla que avui compareixerà i dirà alguna cosa. Igual el que pretén és internacionalitzar judicialment aquesta qüestió, vist el fracàs de la política internacional. I en aquest cas d'un santcugatenc, del senyor Romeva, que pues, bueno, pues, que ha viatjat molt, però ja s'ha vist el que ha aconseguit, i bueno, hi ha l'expectativa tot plegat. El que sí que és veritat és que el 21 de desembre els catalans podrem anar a les urnes lliurement. Sembla que tots els partits ja estan anunciant que hi participaran, i per tant tornar a la normalitat.
Toni.
Bé, primera, que especular a dia d'avui amb el que pot passar, com tu dius, és complicat, i més quan el president doncs, ha de fer una roda de premsa aquest migdia, roda de premsa, comunicat, no sé exactament quina fórmula triaran, i per tant no sabem en quin punt estan els esdeveniments, no? És evident, començo pel final, que la internacionalització del conflicte és vital de cara a les poques garanties que està demostrant doncs, tots els aparells de l'estat espanyol amb la poca, diguéssim, o nula separació de poders. Vull dir, de fet, quan s'apuntava, no? És que és un 155 molt, molt lleu, molt, molt suau, no? Jo ho sentia això el divendres mateix per part de comentaristes, tal. Bueno, clar, al final l'Estat és tot un organisme i té tot d'elements que poden treballar a favor de la unitat de l'Estat o en contra de la independència de Catalunya, diguem-ho com vulguem, i per tant doncs el govern va fer la seva feina, el Senat va fer la seva, i després doncs la Fiscalia farà la seva, no? I per tant és tot, s'arreglaran tots els astres estatals per anar en contra de la independència de Catalunya, i com hem anat veient al llarg de tot el procés, amb molt poques garanties democràtiques. Per tant, la internacionalització és vital de cara a que les represàlies i la repressió de l'estat espanyol com a mínim sigui moderada. Hem vist, doncs, amb el cas dels Jordis, com ens hem inventat delictes, no? Aquell, allò, el tumultuoso pacífico, em sembla que era, amb què quedem, o una cosa o l'altra. Veiem doncs, com, en aquest cas, no? Doncs de tot el procés des del 20 de setembre, amb les entrades a les conselleries, les primeres detencions, després el xou a la seu de la CUP, posteriorment a les càrregues de l'1 d'octubre, després les detencions dels Jordis, etcètera, 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 una molt poca separació de poders i una injustícia absoluta si es compara amb altres casos, amb altres personatges que lliurement estan campant pel món amb, no, amb imputacions doncs, força més greus doncs, que les d'aquests dos personatges. Per tant, la internacionalització és bàsica.
Jordi Molgó.
Sí, jo penso d'una altra... Bueno, a veure, deixeu-m'ho enfocar d'una altra manera. Jo penso que tenim dues realitats, dos poders alhora. Tenim una república en marxa, creada, i aquí està, però ningú l'ha derogat. I després tenim l'autonomia pressionada, sitiada i pressionada a unes eleccions. Jo, des del meu punt de vista, penso que les eleccions no s'han de deixar aprofitar, penso que s'ha d'anar a votar, per acabar ja d'una vegada per demostrar on estan les majories i les minories, encara que ho dubto, perquè jo crec que tornarem a estar igual com vam estar el
27 de setembre.
Estarem igual, i aquí continuaran les dues realitats de poders, vull dir, penso això. D'una banda, penso que el poder autonòmic està pressionat per Madrid, per tant, han assumit tota una sèrie de responsabilitats que pesen, perquè ho han de dirigir tot des de Madrid, sense autonomia reconeguda, sense intervinguts, tota una sèrie de coses, i per l'altra banda s'està internacionalitzant el conflicte. Jo crec, ja ho veurem aquest migdia, en nom d'una república proclamada. A partir d'aquí, el que sigui més guapo guanyarà. I a partir d'aquí veurem a veure fins on arribem.
Jo crec que a mi no m'agrada que es parli de garanties democràtiques, deia el Toni. Garanties democràtiques, quan s'ha tingut un Parlament de Catalunya segrestat durant 2 mesos, un president que no ha comparegut, amagat, que no s'ha deixat...
Només 2 mesos, el govern espanyol va estar un any sense fer control diferent, al Congrés.
Perquè no hi havia govern, estava en funcions, però aquí estem parlant d'un govern...
Si no es pot fer un govern.
No té res a veure, vull dir, un Parlament que tanca com que si fos per vacances, perquè Puigdemont no dona la cara, no la va donar inclús amb això, en aquest moment tan històric que deia que era això de la proclamació de la República, que es va amagar, perquè no va sortir a dir ni mu. Home, jo crec que deixa bastant en qüestió el paper de l'expresident Puigdemont. En tot cas, bueno, deies, bueno, que hi ha dues realitats. Home, jo només en veig una, de realitat, la legislació marca, que jo ho he dit moltes vegades. Si no ens agraden aquestes lleis, les canviem, però per això hi ha majories i minories, però amb la legislació vigent, reconeguda internacionalment, pues el que s'ha fet és una il·legalitat. I, per tant, quan un fa una il·legalitat, es digui Puigdemont, es digui Pepito Pérez, pues els tribunals actuen, i els jutges i els fiscals, i si no agrada, pues miri, escolti, no haver-ho fet. Jo quan cometo una legalitat o vaig a multa, no em sancionen, pues ho tinc a acatar, perquè és el que hi ha. Sí, per tant, quan tu el dia 6 i 7 de setembre montes el paripé que montes en el Parlament de Catalunya, et carregues tota la legislació vigent, inclús el propi Estatut d'Autonomia i la Constitució, i a partir crees unes lleis que estan suspeses i pel Tribunal Constitucional, i per tant, i a partir d'aquí que vius en una altra realitat, doncs llavors atenta a les conseqüències.
Perquè durant set anys ha sigut impossible parlar amb l'Estat.
Però
i no hi ha hagut cap cessió per part de l'Estat, tot el contrari, hi ha hagut una recentralització absoluta. Lleis que no tenien res a veure amb la independència de Catalunya o el procés, que anaven al Constitucional ja com que hi va al mercat, diguéssim, ja era com un habitual. I després la gran mentida de que tenim la major autonomia d'Europa. Bueno, això és absolutament fals, a la vista està, en el moment que el Ministeri vol ja no aplicar el 155, en el moment que vol intervenir finances, les intervé, i punt, i s'ha acabat. Doncs quina autonomia és aquesta?
Intervé a partir d'una carta del senyor Junqueras dient que no... Que no passaré comptes més perquè no reconec la llei espanyola. Punto 1. Matís, petit matís. Per tant, és normal que el govern central, un govern que es basa en una llei d'estabilitat pressupostària per uns criteris que marca la Unió Europea, té l'obligació de controlar les finances d'una comunitat autònoma, en aquest cas Catalunya, perquè tenen que quadrar els números al final, i perquè Europa t'acaba demanant els deures i tu els has de fer, i per tant ha d'haver-hi un control.
Jo crec que sempre ens toca la de perdre. És a dir, el qui ha de complir la llei és Catalunya. I el que es
tothom
passa la llei per fora... No, perdona. Parlem de Catalunya i Espanya. Parlem. El que ha de complir la llei és Catalunya. Espanya se l'ha passat pel forro. El dia 6 i el dia 7 sembla com si haguéssim fet un cop d'estat.
Home, pràcticament, sí.
No,
sí.
No.
No tant.
Aquí hi ha una majoria parlamentària igual com el PP la va tenir a Madrid. I quan la tenia a Madrid, era un rodillo. En recordeu de les lleis de Mordassa? Recordeu de les modificacions de lleis que li interessaven?
Sí, però...
El que vulgueu.
Però ho feia tot en el marc de la llei.
La reforma de la Constitució express.
Reforma de la Constitució.
Però ho feia tot amb els mecanismes establerts per la llei.
Des d'aquí. No, no.
Com que no?
Que no?
Matrix.
Ja, Matrix.
Sí. Viviu una realitat de veritat, eh?
Exacte.
Sí.
És evident, des que hi ha dos punts de vista, són dues realitats diferents.
Exacte. I
en el moment que hi ha dues opinions o dues visions de la realitat diferent...
Són dos Matrix. El Matrix gros i el Matrix petit.
Sí, però uns amb la llei i els altres al marge de la llei.
No, mira, les lleis no poden ser presons.
No.
El que vosaltres no heu pogut reconèixer ni reconeixeu mai...
Hi ha mecanismes per canviar-los. El que no pots fer és saltar-t'ho tot i engegar-ho tot a fer punyetes.
Hi ha milions de persones a Catalunya...
No ha engegat ningú.
No ens trepitgem perquè si no,
sí,
no ens entendrem.
No ens entendrem.
Vinga.
Està clar. Hi ha milions de persones a Catalunya que... Després, torno a dir, ho he dit enèssimes vegades, no s'han llevat un dia i s'han tornat independentistes. Després d'un llarg procés, que no vull dir que sigui el procés, senzillament després d'una sèrie de fets i esdeveniments, consideren que el millor per a aquest territori, per a aquesta regió, per diguem-li com vulguem, sigui la constitució d'un estat propi. Això no vol dir, bueno, automàticament, clar, des d'Espanya et diuen la Constitució d'un estat propi, vol dir fora de la Unió Europea, vol dir vostès aixequen fronteres, com si Espanya no en tingués, de fronteres, etcètera. Per tant, què ha passat fins a arribar aquí? Doncs que la llei, i qui ostenta la representació doncs, de la legalitat, els diferents poders de l'Estat, han estat incapaços d'incloure totes aquestes, diguéssim, sensibilitats, diferències, opcions polítiques. Per tant, estem aquí perquè hi ha qui no s'ha volgut moure ni un mil·límetre, evidentment, amb totes les de la llei, és cert. Ara, llei mai ha estat sinònim de justícia, i per tant, llei ni les constitucions han d'estar per damunt de les voluntats majoritàries dels pobles. A partir d'aquí, molt bé, és cert que hi ha una llei estatal que ens volem saltar, evidentment, perquè volem constituir un estat propi. També hi ha legislació internacional, i jo crec que aquí és on ens hem de
agafar. Sempre us dic, quina és la legislació internacional?
I, per tant, la internacionalització és bàsica, torno a dir, ja ho deia abans, per poder, com a mínim, salvar els mobles. Tots hem vist com va actuar l'estat espanyol el dia 1 d'octubre. Ho neguen a tots els canals internacionals, fa molta gràcia perquè el ministre va fent el ridícul allà on va, perquè a més li diuen, escolti's, que les imatges les ha pres, no? Crec que era en el cas de la BBC concretament, diu, doncs és curiós que digui que estan manipulades, perquè són imatges dels equips propis de la BBC, no? Vaja, o sigui, per tant, és importantíssim que el món vegi què ens està passant, perquè al final tota la repressió o represàlia sigui la menor possible. Jo crec que entre un rei, Felip, que només li va faltar dia por ellos, una ciutadania avalada per aquests estaments de l'Estat cridant a por ellos a la policia com si anessin com si fos un exèrcit que anés a, diguéssim, a quadrar la colònia, i un llarg etcètera de fets que hem vist, les detencions que dèiem abans, les accions que hem dit abans, doncs demostren que si fos per l'Estat espanyol, aquesta repressió i represàlia seria molt més elevada. Per tant, anar-ho a explicar és bàsic, és essencial, és elemental. Quan deies abans un advocat que havia també assessorat a presumptes terroristes, bueno, és que, escolta, hi ha... No sé si et mires els informes d'Amnistia Internacional o informes d'altres organitzacions que vetllen pels drets humans. A l'estat espanyol ha sortit una, i dues, i tres, i quatre,
la majoria
i cinc
de països
vegades
surten, sí,
en aquests informes per la política.
I per això ho fan tan malament que fa 15
presos,
dies...
Per la política de presos.
Sí, i que fa 15 dies ha entrat com a membre permanent del Consell de Drets Humans de la ONU.
No hi havia ningú més per entrar.
Clar, segur.
No, segur no.
Ho fem tan malament.
Alfredo, no, segur no.
És que
no hi havia ningú més per entrar.
Tu m'estàs dient aquí una sèrie d'exemples
i et diré... I per això veu entrar.
Aneu acabant...
No sé si...
Aneu acabant això perquè és que us proposo anar cap a una altra...
Però sí que vull dir una sèrie de coses. Clar, quan aquí uns van cridant pel carrer, els carrers sempre seran nostres, o en alguns ajuntaments s'estan declarant persones no grates el que pensa diferent, ja s'està veient el tarannà també de segons qui, no? Però estarem d'acord, no?
Sí, Alfredo.
És molt bonic declarar persones no grates.
Els alcaldes espanyols que han anat retirant noms de carrers d'intel·lectuals d'esquerres.
I aquí a Catalunya tres quarts del mateix.
Em passen.
I aquí a Catalunya tres quarts del mateix. Vull dir...
Però escolta, quan s'han manifestat...
Si comencem a passar llistes, sembla que no acabarem mai.
No, però llavors passem. Quants aldarulls hi ha hagut a les manifestacions dels 11 de setembre? Del 2010 ara? Quants aldarulls hi ha hagut?
Darrerament molt pocs.
Molt bé. Quants aldarulls hi ha hagut en els recents 15 dies en les manifestacions de nacionalisme espanyol?
Quatre individus desgraciats que s'han de condemnar, evidentment, però eren quatre. Quatre individus. Com ahir, a Barcelona, membres convocats per Arran, per la zona de Mitre Mandri, tinc fotos, les porto al mòbil, de destrosses ahir a cotxes... Per tant,
sí, tenim les fotos del Zúric, els altres també han de ser una minoria.
Els extrems al final els toquen, vull dir, i tan condemnables són uns com els altres, però no uns perquè són catalans, no. Deixa'm acabar una cosa,
semblava que només condemnaves
molt ràpid, molt ràpid. Tribunal Constitucional, la meitat dels recursos que hi ha al Tribunal Constitucional, qui els ha fet? Dels que tenen acumulats allà al Tribunal Constitucional venen de Catalunya. Vale?
Evidentment, perquè no es contesten mai.
No, però per lleis...
En aquests no corren.
No, aquests no.
En aquests sí que van a dormir tranquils.
Ha donat més d'una i més de dues vegades la raó a Catalunya. Però això es tapa.
Sí, com també es tapa els incompliments del govern espanyol a les sentències del Tribunal Constitucional. Aquests incompliments
i a Catalunya igual.
Deixem aquesta discussió aquí, perquè és que no acabarem de passar llista d'una banda i de l'altra. Per tant, plantegem a la convocatòria, parlem d'aquesta convocatòria del 21D, amb un panorama que dius, Déu-n'hi-do també.
Déu-n'hi-do, sí.
Déu-n'hi-do també. Veient la situació del PSC, veiem la recent situació entre Podem i Podemos. Ciutadans, que reclama i reclama, al final ha aconseguit la convocatòria d'eleccions, que és el que volia. Els partits sobiranistes, que de moment sembla que s'hi presentaran. Com? Tampoc no ho sabem. O sigui, tenim una convocatòria d'aquí, res, quatre dies, amb un panorama que també està agafat una mica amb pinces. Quina anàlisi feu de tot plegat? L'anàlisi polític de com pot anar aquesta comesa electoral?
És molt difícil de saber, perquè tot dependrà també de la mobilització que hi hagi. Vull dir, clar, és que si tenim una participació molt alta o no la tindrem molt alta, veurem qui està més mobilitzat. Vull dir...
Però ara que ja s'han mobilitzat, diguem, les dues parts...
El que sí que és veritat, que els que sempre estàvem callats, ara comencem a sortir, s'està veient...
Ja era hora.
Bueno.
Ja era hora.
Bueno, però almenys quan alguns parlen de poble i que parlem en nom del poble, doncs es demostra que no són en tot el poble.
Els altres l'ignoren.
Vull
dir,
no.
Des de Madrid hem sigut ignorats.
Perdona,
no hi ha problemes.
Anem a l'anàlisi política de la convocatòria.
Si parlem d'ignorats, també et puc parlar dels meus, diguem, aquí a Catalunya.
A ignorats els vostres, quan us han demanat que vingueu a participar.
Jordi i Alfredo.
Parlem d'eleccions, parlem... no parlem d'altra cosa.
No, parlem d'eleccions i, evidentment, hi ha, doncs, qui triarà una opció i hi haurà qui triarà l'altra. Del que es tracta és que realment tothom pugui dir la seva. Uh-huh. Us plantejo una altra formulació.
M'està bé, la que has fet.
Penseu que aquesta convocatòria també pot ser un plebiscit? O es podrà interpretar com a tal?
Evidentment que es podrà interpretar. També és una convocatòria que ara en l'independentisme l'enganxa amb el pas canviat. També és veritat que l'independentisme ha demostrat que és capaç de fer aquell saltironet per tornar a posar-se al pas. En tot cas, és unes eleccions que a mi em generen cert pànic. Bàsicament, per la possible, com hi ha amenaça, de la il·legalització de partits, que ja s'ha fet des de l'estat espanyol, abans de l'aplicació del 155, no? Hem sentit portaveus de partits, del Partit Popular concretament, hem sentit algun ministre dient que si algú es presenta amb un programa contrari a la Constitució, se li pot aplicar la llei de partits i pot ser il·legalitzat, o la llista pot ser, diguéssim, anul·lada en aquelles eleccions. Molt bé. És evident que si et presentes amb... Bueno, és que... A veure, ho trobo fora de lloc. O sigui, només faltaria que un partit polític en unes eleccions no es pugui presentar amb una proposta que sigui contrària a la Constitució. Després ja veurem el procediment per aplicar-la o per assolir-la. Però en tot cas, o sigui, només faltaria. Per tant, són unes eleccions que cert pànic a mi personalment em generen. Ara, en tot cas, també opinió personalíssima, s'ha d'anar per totes. O sigui, els demòcrates no ens han de fer por a les urnes i, per tant, jo crec, no sé què faran, però jo crec que els partits independentistes, siguin centre-dreta, dreta, esquerra radical, han d'anar en aquestes eleccions. Paral·lelament, hem de continuar fent la feina que s'està fent. Si hem d'anar a Brussel·les a defensar-nos, anirem a Brussel·les a defensar-nos. Si hem de sortir al carrer, sortim al carrer. Però el mecanisme electoral s'ha de preparar i s'hi ha d'anar, doncs, a guanyar. En tot cas, crec que hi han riscos evidents de democràtics sobre aquestes eleccions, perquè ja ens han advertit. Per tant, no ho sé, espero que no passi, que siguin el més netes i transparents possibles, però jo, com dèiem abans, l'Estat és un gran organisme amb un munt d'eines per anar en contra de l'independentisme. Per tant, no em sorprendria cap acció per alterar aquestes eleccions.
Jo crec que al final les eleccions seran netes, vull dir, no ho dubto. I si tenim algun dubte durant la convocatòria, durant si hi ha algun moviment estrany, jo crec que sempre es pot demanar la mediació, o sigui, la vigilància, els observadors internacionals, que ens ho garanteixin. Vull dir, si se surt de mare. Però jo, d'entrada, confiaria que seran netes.
Una mediació de l'Estat espanyol no voldrà ni sentir-ne parlar,
sí,
com hem vist fins ara.
Sí, però els observadors internacionals no és una decisió de governs. Mm. Vull dir, això és així. Però de totes maneres em reafirmo que jo crec que seran netes i polides. Ara, normals, no. Quan aquí tenim un munt de Policia Nacional, de Guàrdia Civil, de no sé què, això no és normalitat. A més, amb tota... Bueno, encara no hem començat la campanya. esperem què és el que surt de, la, de les boques
oficialment,
dels candidats.
Oficialment no ha començat la campanya.
No, no, no. Crec que
oficialment
la,
no,
la,
però
ja
es pot considerar...
Ja estem en pre-campanya.
El 5 o el 6 de desembre, em penso.
Estem en pre-campanya ja, sí, sí. Sí. Jo repeteixo això, jo crec que no hi haurà tupinada, no hi serà. Però en tot cas, si hi ha dubtes, es poden posar mides. Per tant, jo d'entrada diria que som-hi. Som-hi a la democràcia d'una vegada, que sapiguem on som, on estem. Però políticament arribarem a les mateixes conclusions del 27, ja sé.
O no.
O sigui, tant.
Ja veurem. És que igual...
Alfredo, la teva intervenció.
No, és que jo estic convençut que hi haurà molta participació, tot i que és un dijous i fa molts anys que no votem en dijous i això no sabem com influirà en l'electorat.
78% recordo jo del
27. Sí, però que no votem en... Vull dir, en dijous no sé si votarà un 50 o votarà un 85. No ho sabem, vull dir, perquè costa molt més mobilitzar. Hi ha gent que va a la feina, vull dir, no sabem com anirà. Dit això, jo espero una mobilització important que, de tots els sectors i, per tant, podem trobar un Parlament ingovernable a partir del dia 27 o almenys amb noves majories. Vull dir, i jo espero que així sigui, vull dir, perquè crec que és bo que hi hagi noves majories i que vingui un temps de calma a Catalunya que ho necessitem tots plegats, la meva opinió.
De fet, serà un examen per tots plegats, fins i tot pel president Rajoy.
Per descomptat, és el que aposta... Ell podia, quan anunciar les mesures del 155, diu que com un terme màxim de 6 mesos, però que volia fer les eleccions quan abans. Ell podia haver esperat al final a 6 mesos, sí. I ell s'arrisca a fer-ho ja. I, per tant, per totes maneres, jo crec que és bo fer-ho...
És un risc calculat, per això. Bueno. Perquè... Si les eleccions no surten com s'esperen o hi torna a haver un moviment independentista que es torna a posar en el seu lloc, allargarem el 155 el que faci falta.
Però això estàs suposant, com la setmana passada deies que tornaríem
escrit...
40 anys enrere i no sé
no,
què.
No, 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 està escrit.
I veus que aquí
escrit.
Estem la mar de bé, estem aquí dialogant i cap problema, i no ha passat res. I
aquest és el problema, jo... que Madrid està a 500 quilòmetres i no clar. Saben com estem aquí.
Clar.
Ni tenen cap interès en
no, però si ja ho veuen. Quan un president no va al Senat quan se l'invita, un president no va al Congrés quan se l'invita, un president no va a la Conferència de Presidents Autonòmics quan se l'invita, un president no va en el Consell de Política Fiscal
això,
i Financera...
Que això ho digui, també, que això ho digui el partit del president Plasma fa gràcia, també.
Vull dir, quan et deia abans que no representava tothom, doncs per què veus? Perquè no governava per tothom.
No?
No governava
clar,
per tothom.
Exactament com en Rajoy.
Perquè tenia que anar a defensar el finançament i no hi anava.
Alfredo, exactament com en Rajoy, que no governa per tothom. Exactament com les Arrimadas, que no treballa per tothom. No, exactament clar. Com l'Albiol, exactament com l'Iset, exactament... Clar. O sigui, a veure...
Això està superat.
Una cosa és que quan
es tracta el finançament de Catalunya, doncs home, tu tens que estar allà.
Però si ens heu dit que no a tot.
El diàleg que esteu reclamant, el diàleg que esteu reclamant tan famós és quan fem el referèndum i com ens fem independents. Aquest és el diàleg.
No és veritat. Des del 2010 hi han hagut moltes propostes que s'haurien d'haver parlat. No n'heu volgut parlar ni una. I evidentment, els últims anys hi ha sigut referèndum, perquè quan no te n'has sortit de cap de les altres accions ni mesures...
Tornem al pacte fiscal. Quan Artur Mas va...
Veu dir que no.
Sí, diem que no era el moment.
Però és que l'Artur Mas...
Que no era el moment en aquell moment, perquè Espanya estava en una crisi bestial, amb un dèficit desbocat, i que no era el moment. No era el moment. Se li va dir així, però l'altre tenia pressa Artur Mas perquè tenia necessitat de justificar... que ell era el moment de les retallades i ell tenia que justificar d'una manera o altra una cortina de fum.
I el problema és la
culpa és Madrid i aquest és el quid de la qüestió i així és.
Vull dir, després li va tornar a demanar al president Puigdemont i ja no estàvem en crisi. Segons el senyor Rajoy ja estàvem ja volant.
El senyor Puigdemont quants anys porta de president?
Un any i escaig.
I no s'està debatent, no s'està tractant en aquest mandat la reforma del sistema de finançament?
Quantes reunions heu fet?
De què?
Si no ha assistit a les reunions que s'han fet per tractar aquesta qüestió.
Per què? Si no es vol ni parlar-ne.
Una altra... A veure, jo crec que... Bueno, anava a dir una cosa, però me la callo perquè tinc la festa en pau.
No, digueu-ho.
No, la festa serà aquesta nit que hi ha sí, castanyades.
Això sí.
Que espero que la celebrem cadascú a la seva manera, però tranquil·lament. De Guindos afirmava les últimes hores que espera que aplicant la llei les empreses que han marxat de Catalunya tornin.
Les que han pressionat. Les que han pressionat.
Jo, 1.800
s'ha pressionat. Jo no sé, si vosaltres sou tan optimistes.
Home, si fins i tot el rei despenja el telèfon.
Això està totalment desmentit.
No, jo no sé si realment sou tan optimistes pensant que algunes
tornin.
De les empreses tornin quan hi ha alguns que ja han assegurat que han marxat per no tornar.
Com va passar al Quebec. Mira. Que moltes empreses van marxar també amb el mateix i poques han tornat.
Sí, i el Quebec està sota la misèria, no? A veure, una cosa és les seus socials.
No està tan bé com estava.
Una cosa són les seus socials i l'altra és les empreses en si, no? Si, han sortit més d'un, dos i tres, tant de sindicats com economistes, com cambres de comerç, etc, dient que a curt no és un problema. Evidentment ho és a llarg, eh? O sigui, això no ho desmentiré. Home, aquest alarmisme és tan interessat com dir que no es cobraran les pensions amb la Catalunya independent. Com, no?, les màximes bestieses que hem sentit a dir, bueno, doncs jo crec que aquí hi ha hagut doncs una intencionalitat, una... També és veritat que davant de la incertesa de què farà la Unió Europea a buscar doncs, territori o sòl, no?, que estigui legislat sí o sí per la Unió Europea, però vaja, més enllà d'això, les empreses continuen tenint les seves oficines aquí, no?, les seves naus de producció aquí, per tant, el que ha marxat és un despatxet. Bueno, que no me n'alegro, però a veure, no ens enganyem, al final... Ryanair ho va dir claríssim, diu, no, jo el que faig és negocis, no faig política. Per tant, aquestes empreses renunciaran a un mercat de 7 milions i mig d'habitants, així, per patriotisme, malauradament els diners, ni pels catalans ni pels espanyols, els diners no en tenen de banderes. Per tant, jo crec que és un alarmisme que interessa, no?, anar posant a la primera plana, però que, vaja, no deixa de ser una acció més per... evitar o per espantar els que volen crear un estat propi.
Primer és el canvi de domicili social, després ve el canvi de domicili fiscal, després ve la paralització d'inversions, després ve la deslocalització d'empreses i trasllats d'empreses cap a altres indrets, i al final acaba
sí,
tot això...
Sí, com totes les empreses espanyoles que ho han fet.
Acaba
clar,
amb
fa gràcia.
Amb més atur. No, ja,
el senyor més ric de l'estat espanyol
Toni,
ho és perquè té les empreses en països on els drets laborals són gairebé inexistents
Toni,
i perquè els diners els té en un paradís fiscal.
D'acord.
I no us preocupa.
No us preocupa.
Gens?
Toni, però és que aquí s'ha dit tot el contrari, que això no passaria, i és que està passant. Però és que s'ha dit.
Sí, també.
Vale? Bueno, doncs és el que t'has dit dient.
També es va dir que vull no dir, votaríem.
També s'ha publicat darrerament, i agafo... Torno igual una mica al principi, però és que és la realitat que s'ha publicat. Vull dir, s'ha venut que aquí Catalunya estava preparada per una independència, i s'ha publicat en molts mitjans de comunicació de Madrid i també d'aquí, doncs que no hi havia res preparat. Vull dir que realment...
No està demostrat això que dius.
Bueno, escolta, sembla ser que està amb algun que altre sumari judicial, no? Però...
D'acord.
Vull dir, i s'ha publicat, per tant, i és el que he dit des d'un primer moment. Aquí s'ha venut una cosa i la realitat va per un altre costat.
Introduïm un altre tema ja una mica més al nostre nivell, a l'àmbit local, perquè tot aquest procés, tot aquest... aquesta retaïla de fets també ha esquitxat el món local, els pactes en alguns dels ajuntaments. De moment aquí a Sant Cugat no?
Bueno, tenim un PSC molt especial aquí a Sant Cugat.
Però vaja, que déu-n'hi-do els pactes que s'han trencat, que no sabem si són reconstituïbles de nou en funció de com evolucionin en els pròxims dies els fets. Les conseqüències arriben, diguem, a tots els nivells.
A mi em sembla una mala notícia que es trenquin pactes, i a més a nivell local. És a dir, a nivell local els ajuntaments funcionen molt a prop del ciutadà, per tant, tots els pactes que es fan és per per unes polítiques molt directes que afecten a la ciutadania. És a dir,
per facilitar la gestió,
ah,
no?
del
dia a dia.
I per posar d'acord majories de poblacions que es veuran afectades per les accions que facin els ajuntaments, no? D'entrada, jo veig, això per mi és una mala notícia. Ara bé, bueno, política és política.
Coincideixo amb en Jordi per una vegada.
Veus?
Es podeu donar la mà.
On tant?
Jo seré la nota discordant a cada cap.
No, dic, jo, és veritat, o sigui, les polítiques, els que hem sigut regidors, i això, Toni, ho saps tu perfectament, és la menys política de totes les polítiques, vull dir, perquè al final el que estàs tractant és el dia a dia del ciutadà que tens al costat de casa, no? I perquè el vols el millor, i això... és on menys diferències hi ha ideològiques entre partits. Aquí a Sant Cugat, és veritat, i així ho van vendre quan van firmar, signar el pacte entre, en aquell moment no sé si era PDeCAT ja o no ho era, o sigui, amb el PSC, era que la qüestió, diguem, independentista, nacional, o com li vulguin dir, quedava al marge i, per tant, ja era una cosa que estava ja advertida, passés el que passés, no? I per tant, això blindava una miqueta el que pogués passar en el futur. Per tant, no són pactes antinatura, perquè penso tampoc... Hi ha pactes antinatura, és veritat, en municipis que hi ha coses que tampoc s'entenen, però en aquest cas, vull dir, jo puc entendre, doncs, que si ja es va advertir des d'un principi que passés el que passés, continuaríem, doncs, que continuïn, no? I aquí el que importa, malgrat les diferències, és, doncs, que hi hagi un pressupost aprovat i que la ciutat el dia a dia estigui ben gestionada i que no es deixi de fer res, que els serveis funcionin, que la policia faci el que tingui que fer, que la recollida de basures a d'escombraries passi a l'hora que té que passar i que l'asfaltat dels carrers, doncs, no hi hagi bons. I això, doncs, no és una qüestió ideològica, sinó que és una qüestió de gestió.
Jo, a veure, primer, que és un pacte que ja en el seu dia, quan el vam comentar, no l'enteníem gairebé ningú, en el sentit de que,
qüestió.
A més, és un pacte que no suma.
Tu parles del pacte d'aquí a Sant Cugat,
un pacte que tampoc dona una majoria absoluta com per tenir garantit, doncs, uns pressupostos, que, diguéssim, l'aprovació més important de l'any i aprovacions urbanístiques, que també són a vegades complexes, no? En tot cas, jo puc entendre que en alguns municipis, si l'acord no està lligat molt a una cosa molt local, a unes necessitats molt locals, i que sense aquella unió, doncs, allò seria impossible, es puguin arribar trencant, en el sentit que tu pots tenir dins d'un equip de govern, doncs, algun regidor d'Esquerra Republicana o del PDeCAT, que a més pugui ser diputat al Parlament de Catalunya, etc. I assegut al costat del pacte tens un partit, el PSC, que s'apunta a tota l'aventura del 155, i de la judicialització de la política,
sí,
no?
Home,
per tant,
no.
Clar, tenir de company d'equip de govern algú que a instàncies superiors et vol portar als tribunals, home, doncs ho veig complicat, per tant, entenc aquests trencaments d'acords de govern, a no ser, com deia abans, que siguin municipis on realment hi ha un pla d'actuació municipal molt concret i necessari pel municipi que faci que no es trenqui el pacte perquè allò no se'n vagi en orris. L'exemple de l'any 2003, doncs, que a l'Ella, em sap que va ser el 2003, em puc equivocar, a l'Ella PP Esquerra, amb l'Andreu Francisco d'alcalde d'Esquerra Republicana, que a dia d'avui encara és alcalde de l'Ella, vull dir que no li deuria anar malament aquell pacte. Bàsicament, què va passar en aquell moment? Doncs que eren les úniques dues forces que es negaven a la urbanització de tota una zona, si no recordo malament, de tipus agrícola, no sé si de vinya o no, però de tipus agrícola, que es volia doncs, fer tota una modificació urbanística per fer una urbanització. I per tant, el que unia dos forces absolutament antagòniques, com Esquerra Republicana i Partit Popular, era
l'interès local per
aquest interès
polític.
Per no construir en aquella zona. Bueno, doncs es va fer l'acord i ja et dic, a dia d'avui aquell alcalde encara és alcalde. Doncs
no, jo estic amb tu també, perquè, clar, si el pacte és per una cosa determinada en benefici propi de la ciutadania, clar, val la pena arriesgar-s'hi i fer el sacrifici. Ara, si el pacte és més polític...
Si el pacte entendria... és per una tranquil·litat, de dir, bueno, mira, estem a govern junts i d'aquesta manera els pressupostos es van aprovar i tira milles, entenc que es trenqui. Ara, si hi ha un pla d'actuació municipal concret, potent i que perilla perquè cap altra força el recolzi, bé, jo crec que són dos casos diferents, però que són l'exemple de la política local, que pots estar o molt tranquil o patir per l'últim vot, per acabar de tirar alguna acció endavant.
Algú es podria preguntar, després d'escoltar les vostres intervencions al respecte d'aquest últim punt, per què no es pot fer la política que es practica a l'àmbit local en un àmbit...
Perquè els interessos
superior.
Són diferents.
I
o sigui,
tant.
Perquè,
sí,
no,
sí,
però
sí,
anem a nivell sí, econòmic. Sí. Per què s'arriba a un acord pressupostari amb el País Basc i no s'arriba a cap mena d'acord amb Catalunya? Bàsicament per la quantitat de diners que suposa un acord i altre. No hi ha gaire més explicació.
Potser haurien de ser més fàcils
tant,
les coses, no?
Sí,
suposo.
Està clar.
Aquí durant molts anys hi ha hagut pactes d'un partit que quan estava en el centralisme i pactista, que era Convergència i Unió, i Catalunya es va beneficiar de moltes acords amb Madrid, en governs del PP, en governs del PSOE, del PSOE. Vull dir, i per tant, vull dir, penso jo que...
És que a Madrid també li devia interessar, suposo.
Bueno, mútuament, vale, d'acord, però aquí també, i inclús crec que fins al 2012, fins al 2013, encara Convergència i Unió estava pactant la reforma laboral o altres lleis importants en aquell moment, vull dir... amb l'estatut ja escapçat, dieu.
Molt bé, senyors, doncs que tingueu una bona castanyada.
Igualment.
Eh?
Igualment.
Dic castanyada, no castanyes, eh? Que això és diferent. Que després hem de celebrar també Tots Sants i hem de tornar a recuperar la normalitat. O sigui que un respir per uns dies...
Oh, i tant, va bé, va bé.
Va estupendament bé. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi
gràcies.
Bé.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.